enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Más Visión tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Más Visión.es. La tornada, millor a Más Visión.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Torna a la rutina. Un altre dia que surts tard de casa. Arribes corrent a l'andana 9 i 3 quarts i perds l'express a Hogwarts. Si ja ho saps, que això dels 5 minutets més no funciona. Fes que sigui menys rutina la tornada a la rutina amb l'FNAC i amb fins a un 30% de descompte en ordinadors, smartphones, tablets i accessoris. Et falta FNAC i FNAC.es.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 6 setmanes extra i una motxilla. Fes-te soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit. Go for it!
Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
Bueno, un moment, perquè surt una notícia última hora. Perdona, Toni Aira. Sí. Un tema bastant surrealista que envia l'Albert Sort des de la redacció, que diu: un policia imputat per l'1 d'octubre denuncia per agressió sexual una votant que durant les càrregues li va fer un petó a la boca. Com? Ho publica l'Espanyol. Va ser davant del Departament d'Ensenyament. La gent ha portat una prova d'un vídeo gravat per Al Jazeera. Tot és absolutament... És que és un porro de fregol, això,
un vídeo d'Al
Jazeera. D'Al Jazeera, on es veu com la dona agafa per el policia per les espatlles i li fa un petó, és a dir, li fa un Rubiales, no? Ja, sí. Tot, això. A la denúncia explica com va anar. Mientras se iniciaba el repliegue de los funcionarios actuantes entre gritos, insultos, agresiones y vejaciones, una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta y al observar que una cámara está próxima a ambos, me agarra con ambas manos del cuello y del casco antidisturbios, acercando mi cabeza a la suya, para posteriormente besar mi boca con la suya. Y lo describo como un beso en la boca de manera sorpresiva, inopinada, repentina y no consentida. Asegura que feia temps que ho volia denunciar, però que fins ara no havien trobat aquesta prova. Per això demana que es trobi la dona i li reclama una ordre d'allunyament d'un quilòmetre.
Jordi, tinc un dubte.
És un símptoma de la impunitat amb què s'estan aquesta gent.
Però tinc un dubte, si portava casc, que posava la visera pujada...
O com l'hem, perquè tinc aquí la visera... Un moment que tinc el vídeo.
Deu estar el vídeo, no?
Obre en mi poder
el vídeo. Hem passat de les mirades d'odi als petons d'assetjament.
Atenció, perquè encara ha de passar la publicitat. Però jo, quan passi la publicitat, jo us ensenyo...
Tenint en compte, diguéssim, que aquesta senyora ja té 70 anys... però és igual, i que en qualsevol 66. Cas deu tenir una gran potència. Els catalans i les catalanes estem en perfecte estat de físic per agafar un...
Bueno, m'agradaria saber què estava
policia,
fent.
Un
policia... Oh, sí.
No,
perdó.
No, que segur que li fa.
Hombre, sí, que li fa. Escolta'm, però diguem-ho que més descaro que Rubiales, eh? Mira, tenia aire, mira.
Però què, és una nena de l'Alonso i un Jordi?
No, però ell no s'hi resisteix, no, perdona.
Esteu tots molt malament.
Escolta'm, això és de l'Espanyol. Es pot penjar o no es pot penjar, això? No sé si...
A veure, si cites la font, sí.
No,
si
visitant la
font,
has
d'agafar
un
tuit
de l'Espanyol i
l'enveig. Però, bueno, clar, no pots dir
d'allò.
A veure, en tot cas, aquesta gent que estava fent abans, a mi m'agradaria veure tot el vídeo, no? És a dir, aquest senyor...
Però són amics?
Riu o no riu el policia després?
No sé si riu.
No podem jutjar, perquè tampoc amb la Jenny Hermoso vam dir que tampoc no es podia jutjar per la reacció d'aquell moment.
No, ho dic perquè fins ara aquest senyor segurament no s'ha donat...
No, però a mi el que em falta veure és què va passar abans.
La cara no està de primer plano.
Jo crec que la part de l'actuació policial aquell dia, tots la vam veure, la que va ser en general, i a mi m'agradaria veure el pack del vídeo. Igual abans aquest senyor li va fotre un viatge a una companya d'ella i ella, per fer la gràcia, revolució dels somriures, recordem, li fa un petó. En tot cas, jo crec que, fixa't que venim una mica, i això hi puc fer el link amb això, la revolució dels somriures, i contestant el que deia el Joan sobre la manifestació d'ahir. Jo crec que ens equivocaríem, i s'equivocaria Pedro Sánchez, si es pren molt a broma el que representa encara a dia d'avui l'independentisme al carrer, fent hipòtesis de futur. Ho dic perquè, a més d'una ocasió, amb el cas català, s'ha demostrat que el que passa ara potser no té res a veure amb el que vindrà demà. Que ara la gent estigui desmobilitzada, que la gent estigui efectivament desmoralitzada. Jo veia ahir la manifestació i evidentment hi ha un salt des de allò que vam dir, la revolució dels somriures ni un paper a terra i tot allò, a la manifestació del català emprenyat.
Quan sento un paper a terra, em recordo de l'està passant de la Judit Martín.
Bueno, ahir hi havia algun tuit que posava, me cago en dena, hi havia un paper a terra, i ja se'ls ha caigut un paper. No, però el tema és d'allò que realment demostrava un sentiment de gent contenta, gent feliça, perquè estava veient que estaven passant coses i que estaven provocant que passessin coses en positiu. Ara, el mood, diguéssim, el sentiment que hi havia ahir, doncs, o que es detectava o que es podia palpar una mica, de gent emprenyada perquè veu que ningú els fa cas. És a dir, que només existeixen per criticar-los, o que hi van partits polítics que diuen que la seva líder és populista, però hi van a la manifestació per total no fer-los zero cas. Aleshores, jo crec que ens equivocaríem si ens quedéssim en aquest estadi d'ara, perquè tot pot canviar. És a dir, aquestes manifestacions que van passar a Catalunya aquests últims anys o aquells anys del procés responien a una circumstància molt peculiar, molt estranya, molt que estaven passant coses diferents, i es va mobilitzar moltíssima gent, efectivament, i sí que va haver-hi, algú deia, una utilització dels partits respecte a l'ANC, d'acord, i de l'ANC respecte als partits, pot ser, bé, algú podrà dir que era com una espècie de comunió que va arrossegar que passessin coses que no havien passat mai. Ara això a l'horitzó es veu? No. Podem descartar que torni a passar? Tampoc, és a dir, i Pedro Sánchez realment, si es queda tranquil per la manifestació d'ahir, doncs sí, és real que ell no era l'objectiu de la manifestació d'ahir, però d'aquí a que no pugui haver una mobilització de l'independentisme en el futur aquí a Catalunya, jo crec que es dirà molt.
Jo discrepo del Joan, però per l'altra banda, jo no crec que el president Puigdemont hagi d'estar especialment nerviós veient la manifestació d'ahir, perquè no era una manifestació d'avís a Junts i a Puigdemont dient no pacteu perquè si pacteu... És a dir, una cosa és el discurs de Dolors Feliu, però que, com diu el Toni, hi havia una sensació d'una certa indiferència per part de molta gent i de molts assistents a la manifestació, que hi eren al marge del que diguessin els organitzadors de l'acte. I per això abans feia el paral·lelisme amb la manifestació de l'any passat. La manifestació de l'any passat tenia un missatge polític dirigit als partits multitudinari i molt concret, que era una estirada d'orelles en tota regla perquè dimitissin, perquè convoquessin eleccions i que va acabar, com deia abans, amb la ruptura del govern. Ahir no hi havia...
Home, el govern no es va trencar per la manifestació de la Diada, disculpa.
No, però va ser-hi... Però va...
Home, no.
Es va trencar per la manifestació de la Diada, no. Però va ser un factor determinant
no,
que
no
va fer...
No va ser un factor determinant, no, o sigui, no podem dir. La Diada va ser una imatge que alimentava determinat imaginari sobre que el govern amb Esquerra Republicana era un fiasco. El govern no es trenca. O sigui, Junts i Esquerra Republicana no trenquen per la Diada, ni la imatge de la Diada.
Però és un factor que contribueix, Isabel, a la decisió de la militància.
No, és una foto que ajuda. La militància feia molt de temps que podia decidir o no podia decidir que trencaven el govern. Dintre de Junts per Catalunya hi havia diferents famílies, diferents faccions. Un company diria que, bueno, no farem la comparació, diguéssim, diferents posicions que defensaven trencar el govern. Entre elles, el mateix Carles Puigdemont, que defensava trencar el govern. El senyor Carles Puigdemont ni a la Laura Borràs li calia la Diada per demanar que es trenqués el govern.
Sí, no, però són factors ambientals
la,
que
la mobilització de la Diada no té res a veure amb el trencament del govern, al contrari.
Al contrari, no, jo ho sento, però discrepo, diguem-ne, tampoc ho podem objectivar exactament. Jo crec que Junts té una dependència del gruix de població que es mobilitza amb l'11 de setembre molt gran, perquè és una part de la població que en gran mesura abans participava de l'autonomisme en tota regla i que s'ha fet independentista d'una manera irreversible o presumptament irreversible, i Junts, la por que ha tingut els últims 6 anys i tota l'estratègia del partit s'ha orientat al voltant d'aquesta por, és que aquest gruix no paeixi bé un tom pragmàtic com el que ha fet Esquerra Republicana, i per tant que en una manifestació de, fins i tot amb les dades de la Guàrdia Urbana, de 150.000 persones a Barcelona o 200.000 o les que siguin, diguem que no té res a veure amb això, quan el crit més freqüent en la manifestació de l'any passat, ahir no tant, ahir es va sentir només un moment al final, però l'any passat un dels crits més freqüents, jo hi era, ho vaig sentir, era Puigdemont el nostre president. Que en una manifestació en què sistemàticament hi ha aquest càntic, com en moltes altres, hi hagi la petició també sistemàtica de que el govern dimiteixi o de que convoqui eleccions en un moment en què Junts està a les portes de celebrar una consulta amb la militància per si ha de continuar el govern o no, i que la discrepància, que tal com l'explica la direcció de Junts, la discrepància principal amb Esquerra Republicana és en l'eix nacional, perquè estava ple de consellers dient la feina en termes sectorials l'estem fent bé, estem ben coordinats, estem treballant junts, el problema és la diferència en les estratègies nacionals. Home, a mi em sembla una mica marcià que s'aparegui una cosa això, totalment de l'altra.
Sí, ja que heu discrepat els dos de mi, intentaré...
No sóc marciana, sóc...
No dic tu marciana, dic l'argument.
No, l'argument tampoc no és marcià, és bastant realista.
A veure si aconsegueixo que se m'entengui. Jo crec que fa uns anys, un dia com el d'ahir, la Diada, tots els catalans que no som independentistes, jo ho reconec obertament, ens ho miràvem amb temor, i veies la Diagonal, i veies la Via Catalana, i deies, joder, aquests tios.
Però dèieu que hi havia una majoria silenciosa, que estava més gent al carrer.
Deixa'm explicar breument, vale? Jo, quan dic, si fos Sánchez no tindria cap mena de temor, ho dic perquè, en realitat, jo no sóc el Jordi Basté, ja m'agradaria, però estem parlant d'això i no estem parlant, per exemple, del Marroc, senzillament perquè l'aritmètica electoral i, en part, la casualitat ha fet que aquesta gent tingui la clau de la governació del nostre país. Si no, lo d'ahir és un tema que interessa només aquesta espècie com de baralles de pati de veïns, ho dic, no ho dic per faltar el respecte a ningú, de l'independentisme, però que ha deixat de tenir un efecte sobre el conjunt de la societat catalana. No sé si m'explico amb això, amb el que vull dir, i quan jo dic si jo fos Sánchez, per tant, pensaria aquesta gent ja no és la B baixa, aquesta gent ja no és la Via Catalana, aquesta gent avui són una altra cosa, i a més són una altra cosa clarament dividida i fragmentada. I deia el Toni, jo si fos Puigdemont, ho dic per comentar una mica el que ha dit Olot i el Toni, no estaria preocupat. Home, poder sí, perquè si ell aconsegueix tornar, òbviament, la sort la té ell i la seva família i la gent que se l'estima, però no ens equivoquem. Amb l'evolució que està tenint l'independentisme, el que hem escoltat de Dolors Feliu, amb la mobilització que veiem, que no és un tema d'ara, que ve venint, és que es pot plantar el PSC al Parlament de Catalunya a les eleccions que ha parlat la senyora Feliu a tocar dels 50 diputats? I amb 5 partits polítics independentistes, Aliança, recordeu el resultat d'Anglada a les portes del Parlament de Catalunya, no és una opció política tan diferenciada ni per origen ni per aspecte ideològic. El partit de la senyora Feliu, la CUP, Junts i Esquerra Republicana, és que li poden posar ella a la presidència de la Generalitat votant.
Una cosa, Joan.
I a partir d'aquest punt, molt bé, Puigdemont ara ha tornat, Junqueras ja se li haurà tret tot, tothom podrà voltar pel carrer, però políticament seran molt menys rellevants del que havien sigut fa un temps enrere.
Només un comentari respecte a això, que és que en una negociació entre uns i altres, tots dos han de baixar el burro. O sigui, no pot ser. És a dir, si tu demanes l'amnistia i et donessin l'amnistia, per exemple, Junts per Catalunya ha de donar una cosa a canvi. I una de les coses que pot ser canvi és, per exemple... No, a marge del vot, no, a marge del vot. O sigui, una amnistia no és només el vot, és alguna cosa més. Per exemple, que el president Puigdemont no es presenti a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
Aviam. Tu creus que estan disposats a negociar això?
Bueno, és clar. Jo, ell, no ho descartaria.
La pregunta és si ell...
Volia ser candidat.
La resposta, jo crec que més o menys podríem dir que no aniria per aquí la cosa.
No.
Si ja no volia ser el 2017.
Jo crec que ell podria ser candidat i al govern d'Espanya no li interessaria i no li passaria res al Parlament Europeu.
Això és una altra cosa. Vull dir que la seva idea, en cas de poder tornar i estar amnistiat, no seria, en principi, no passaria perquè fos el candidat de Junts per Catalunya.
No.
Ara, jo insisteixo en que no hem d'oblidar que la relació amb els partits independentistes a Catalunya, l'objectiu, estan tots mirant amb el retrovisor, no cap a la independència, sinó cap a les properes eleccions catalanes. De manera que les posicions i les decisions que es prenen, també en la negociació amb el PSOE, té molt a veure amb quina posició queda cada partit durant aquesta negociació de cara a les eleccions catalanes.
Jo només un apunt sobre això que el Joan de la...
A l'apunt sobre això serà després de la publicitat.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl
al millor preu
i omple la nevera al millor preu. Pollastre arrebossat ara per 2,79, t'estalvies un 20%, i un quilo de pomes vermelles per 1,29, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Del 6 al 16 de setembre al teu concessionari pots tenir el teu Nissan amb entrega immediata, grans descomptes i no pagues fins al 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 €. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 € i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si ets jove més 60, et mereixes un viatge. Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones ja tenen la nova programació a destins com ara Nova York, Egipte o circuits per Espanya i la resta d'Europa. Reserva des de només 15 euros les millors places de Club de Vacaciones amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
A la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Són les 10:20. Fa molt fred, aquí. Si tinc un fred ara de cop i volta que no es pot aguantar, sembla a l'estudi del Cuní.
Entre la calor d'ahir i això d'avui. Puc fer l'apunt aquell?
Jo tinc una promesa esperant el telèfon, però bueno, endavant.
Serà molt ràpid.
No serà un apunt, venint de l'aire.
Tres, però seran apunts.
No serà una classe magistral.
Serà com els whatsapps que deia el Basté fa una estona.
Quan acabi de xerrar,
hauràs de tornar a posar punt.
Primera, el que deia el Joan de la baralla del pati de veïns sobre l'independentisme, etc. Està molt bé. I escolta, i tots ens posem molt en el món independentista i fa molta gràcia, però a dia d'avui qui dona la clau a l'independentisme és la baralla de pati de veïns dels partits espanyols, concretament els dos grans. Si volguessin i es posessin d'acord i deixessin els seus interessos i les seves manies i els seus odis, etc. a banda, els independentistes no pintarien res, perquè farien un pacte a l'Alemanya i escolta, s'entendrien els defensors de la unitat d'Espanya i aquí no passaria
res.
Això ho ha
dit Manfred Berner, estic d'acord amb ell i amb tu.
Bé, doncs ja està, els patis de veïns estan molt repartits, les baralles. Segona, el que deia l'Ot sobre el gir pragmàtic d'Esquerra que li critica Junts. Jo crec que és que en el cas d'Esquerra no és un gir pragmàtic. És a dir, quan Marta Rovira fa unes setmanes diu que seria nefast no investir a Pedro Sánchez, tu tens una clau, però no és el poder, no és la clau el que et dona el poder, sinó què fas amb aquesta clau a l'hora de negociar. És a dir, si tu d'entrada ja et lliures a l'altre, que és una cosa que ha percebut una part de l'independentisme respecte a Esquerra aquests últims anys, és a dir, que era inevitable que donés suport a Pedro Sánchez, tens menys capacitat de negociació, que crec que és una cosa que com a mínim ara, i veurem com acaba, reitero, veurem com acaba, Puigdemont està llegint d'una altra manera o utilitzant d'una altra manera. Et ve a dir, els meus vots són claus, però no tinc entusiasme per tu, no estic obligat a pactar amb tu, no és inevitable que pacti amb tu. I repeteixo, veurem com acaba, però segurament el que li han criticat els últims anys d'Esquerra sobretot no ha estat que sigui pragmàtica, sinó que no ha sabut fer què fer amb la clau quan l'ha tinguda. I l'últim apunt, baixar del burro que deies tu, Jordi. Mm-hmm. Jo estic d'acord que en una negociació tothom ha de cedir. Ara, ha de cedir més qui s'hi juga més. I la meva pregunta és, i la meva pregunta és, llàstima, he estat d'acord amb dues coses, estic deprimit. Però el tema és, el cas és, qui s'hi juga més amb un no acord? Carles Puigdemont, ho ha dit en més d'una ocasió, crec que no hi té molt a perdre.
Sí.
Personalment i políticament. És a dir, personalment no reincidiré en el que suposa la seva situació a l'exili, però sobretot la seva situació de marginació pública, d'enemic públic número 1, de tot el que està vivint. Però després, políticament també, ell, si no hi ha acord, sempre podrà dir que no hi ha hagut acord perquè ha estat coherent amb unes demandes. Pedro Sánchez potser haurà de cedir baixar més del burro, no?
Dos minuts i mig que ha fet...
Qui ho ha calculat, veus? Això?
És molt fàcil mirar el rellotge, és fàcil de calcular. Yeah. És fàcil de calcular. Ets molt malvada.
Oi?
La pagant.
Sí.
Perquè m'ha enviat un missatge preguntant, ara que parlàvem de Julián Lago, era el presentador d'aquell programa que l'Arús deia Quién sabe ande?
No, aquell era...
Era aquell que tenia un polígraf, no, Julián Lago?
Quién sabe dónde, no era el Lobatón?
El Lobatón, Paco Lobatón.
M'ha fet una pregunta sobre un que quién sabe dónde. Són les 10:23, malvada, perversa.
Un polític?
Sí.
Era més bé un que fue de...
Que fue de, sí.
Rufián?
D'aquí una setmana justa, la Unió Europea decidirà si accepta el català, el basc i el gallec com a llengües oficials. Un compte enrere que arriba de la mà d'una altra notícia que vam saber, que és que el Parlament Europeu s'ha compromès a fer més passes per poder utilitzar el català als plens i comissions. L'altre dia el diari Le Monde va dir que França votaria en contra. Clar, falta una setmana. Hi ha una persona que en sap molt de tot això, que és el nostre eurocorresponsal, Lluís Tobar. Hola, Lluís, bon dia.
Hola, Jordi, què tal?
Molt bé. Anem a pams, Lluís. Exactament què va decidir el Parlament Europeu pel que fa al català?
Aviam, ahir el Parlament Europeu va reunir la Mesa, que és un òrgan format per la presidenta del Parlament Europeu i els 14 vicepresidents, per explorar la possibilitat que es pugui utilitzar el català en els plens. Ahir no havia prevista cap votació, sinó que el que volia fer la presidenta Metsola era escoltar quines eren les sensacions i posicionaments dels grups, i va veure que n'hi havia dos, sobretot els socialistes, que tenen un gran pes tant en aquesta mesa com en el Parlament Europeu, i els Verds, el grup on està Esquerra Republicana, que s'hi mostraven a favor. I en acabar aquesta reunió, fonts de l'entorn de la presidenta ens van assegurar que ara Metsola el que farà és encarregar un informe als serveis de la cambra perquè comencin a estudiar i presentin un informe sobre la viabilitat jurídica i econòmica d'aquesta possibilitat. Viabilitat econòmica vol dir, bàsicament, què costaria, per exemple, pagar uns traductors i uns intèrprets en el Parlament Europeu. I amb aquest informe ja es podria votar alguna. Votar alguna cosa.
Aquest pas endavant del català al Parlament Europeu, almenys aquest compromís per part de la presidenta Metsola de demanar un informe de la viabilitat jurídica i econòmica, és conseqüència de la taula de diàleg?
Aviam, sí, perquè això fa un any, en la taula de diàleg entre el PSOE i Esquerra, es va arribar a aquest compromís a intentar impulsar el català a la Unió Europea. El ministre del Ministeri d'Exteriors va enviar una carta en el Parlament Europeu, però allò, diguem-ne, va quedar en un calaix. I ara, la presidenta, quan ha vist que després de la negociació del Parlament del Congrés, doncs la setmana que ve ha d'haver-hi aquesta votació decisiva, doncs ella s'ha anticipat i decideix començar a parlar aquest tema en el Parlament Europeu. El tema, aquí perquè ens entenguem, aquesta via de que el català es pugui utilitzar en els plens és un pla B per si, diguem-ne, falla l'opció de la setmana que ve. És a dir, si la setmana que ve els 27 ministres d'Assumptes Europeus voten a favor de fer oficial el català, s'acaba el debat i el català es podrà utilitzar no només al Parlament Europeu, sinó a totes les institucions europees. Però, si això falla, o hi ha una pilota endavant, o encara necessiten uns quants mesos més per arribar a un consens, doncs es podria activar aquesta via, i és que, almenys en el Parlament Europeu, doncs es pugui utilitzar el català.
Val. Això, per tant, no té res a veure, aquesta votació, amb la decisió que la Unió Europea ha de prendre dimarts. És a dir, hem d'anar una cosa no té res a veure amb l'altra.
Exacte. La votació decisiva, la important és la del dimarts que ve. Això és una altra opció per si falla la via del dimarts que ve.
A mi m'han dit que el dimarts que ve és un mercat de calaf entre estats. És a dir, vas allà i un país et diu, bueno, mira, jo dono això a canvi d'això, bueno, però hem de parlar amb l'altre país perquè si és això potser que... I que és una mica un mercat de calaf. Aviam, és viable? Clar, és que perquè aquí hi ha un problema. El català i el basc i el gallec, perquè siguin llengües oficials, cal que hi votin tots. Tots vol dir el 100% dels 27 estats membres. Clar, això dius... Tia.
Els 27 per unanimitat, perquè però... es considera el tema de la llengua una qüestió sensible.
Ho veus viable?
Per dimarts que ve, no. Jo encara no parlant amb delegacions de diversos països i tal, és complicat que el dimarts que ve surti. És a dir, el màxim, no, el que ens apunten algunes fonts, és que el màxim que podria passar i que podria ser que amb això doncs, els partits catalans puguin estar satisfets, és que Espanya aconsegueixi un acord polític per donar l'impuls i per seguir treballant, i que, per tant, ningú país arribi dimarts i et digui no, jo voto que no i d'aquí no em moc. Per tant, ara, d'aquí a que ja s'aprovi i abans d'una possible investidura el català sigui oficial a la Unió Europea, jo ho veig complicat. Més que res perquè això és veritat que és un mercat de calaf i molts països doncs, es intercanvien a vegades, doncs mira, jo et voto aquesta legislació sobre contaminació i tu canvi el dia que jo necessiti això, però el tema de la llengua és un tema molt sensible. Hi ha molts països que també tenen llengües minoritàries i per tant es podria obrir aquí un meló que en alguns països no els interessa. I després, comentàveu, no?, i escoltava aquest matí el cas de França, no?, que seria un dels països que potser s'hi posaria més de cul, però també després, què passa amb Itàlia, que també és un país que per exemple, clar, pot rebre instruccions de, no?, Giorgia Meloni pot rebre instruccions directament de Vox de dir que el seu ministre d'Assumptes Europeus voti en contra i veti aquesta decisió. Per tant, està tot molt obert. Podríem dir que està tot molt obert, però no és tan fàcil com sembla.
Clar, només com el que dèiem, només que un sol estat voti en contra, se'n va fer punyetes i cau la proposta.
Correcte.
I si hi ha algun vot nul, què passa?
es torna la votació, és a dir, aquestes votacions per unanimitats són, vull dir, no, en tot cas podria haver-hi una abstenció. Les abstencions sí que són, sí que es permeten, però passen molt poques vegades.
Clar, tu em sabries dir quins són els estats més reticents a que votin a favor de l'oficialitat del català?
Doncs mira, tenim França, Itàlia, i després també hi ha el sector dels països de l'Europa de l'Est, que són els països que tenen també llengües minoritàries, per exemple Hongria, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, doncs que podrien mostrar més reticències i dir, clar, si obrim el meló de ficar de cop tres llengües oficials més, jo també vull les meves. El punt a favor que hi ha aquí és que ara el català es pot utilitzar al Congrés dels Diputats, perquè molts països també, algunes delegacions ens deien, home, fins ara era difícil que nosaltres poguéssim aprovar l'oficialitat d'un idioma on a la cambra principal de representants del país en qüestió no es podia utilitzar, i per tant, almenys que ara es pugui utilitzar el Congrés, això ja és un argument una mica més a favor. Però França, Itàlia i el sector aquest de l'Europa de l'Est estaria encara bastant reticent amb aquesta proposta.
De moment, Lluís, hi ha hagut algun estat que ja obertament s'hagi posicionat en contra?
No, obertament no. Per això et dic que està molt obert, i almenys de moment a una setmana vista no tenim ningú que hagi dit ja que això no sortirà, perquè ells ho vetaran.
Quan ho sabrem?
Doncs el dimarts mateix.
Quina hora reuneixen?
És una reunió que comença a les 10 del matí, i depèn de... Aviam, és una reunió d'assumptes europeus, que són els ministres que, perquè ens entenguem, Espanya, per exemple, aquí normalment hi envia el secretari d'Estat de la Unió Europea. Entenem, no està confirmat, però que la setmana que ve enviarà el ministre d'Exteriors i d'Assumptes Europeus, José Manuel Álvarez, per donar-li una mica més de pes. I exacte, més Espanya té la presidència a torn del Consell de la Unió Europea, i per tant estaria lògica que hi enviés el ministre. Llavors, el que duri aquesta reunió pot ser que al migdia, primera hora de la tarda, depèn del que duri el debat.
Ara el Toni Aire vol fer alguna pregunta, com no podia ser d'una altra manera, però Lluís, si dimarts que ve els 27 aproven l'oficialitat del català, la decisió dita a l'Eurocambra de demanar un informe de viabilitat jurídica i econòmica del català quedaria en no res?
En no res, perquè com que és una decisió del Consell, que és l'òrgan, diguem-ne, que té les competències per
superior,
decidir això, superior, ja està, s'acaba el debat, i diguem-ne, el Parlament ja s'ha d'adaptar a una decisió que ha pres el Consell, els 27 països, i per tant ja comença a engegar la maquinària per la traducció de tota la legislació, de preparació d'intèrprets, etc.
I una última, perdona, i si un o diversos estats hi voten en contra i el català no acaba sent oficial, el gest d'ahir del Parlament Europeu, en què pot derivar? Pot ser que els 27 estats vetin l'oficialitat del català però igualment s'acabi parlant a l'Eurocambra?
Sí, podria ser una opció. El que passa que aquí llavors entraríem en una correlació de forces. Haurem de veure si això arriba abans de les eleccions europees de l'any que ve, per tant pot ser que aquesta opció no arribi abans de les europees i s'hagi de tractar amb una nova presidència, amb un nou Parlament, i per tant tot seria una mica més lent. Però sí, el procés a l'Eurocambra podria seguir funcionant de manera paral·lela.
Fons solvents em diuen, de l'entorn de Puigdemont, del president Puigdemont, que per ell és molt important el tema del reconeixement de l'oficialitat del català, i sobretot que es noti la força del PSOE.
Ell va insistir molt que si això no s'aprovava era una condició, una línia vermella per començar.
En les converses de negociació, un dels elements que es van fer servir era que el català ja era oficial a la ONU, i per tant com era possible que no ho fos a la Unió Europea, quan a la ONU sí que es podia fer servir via Andorra, no? Diguéssim,
perquè és un estat.
Perquè és un estat, era per això, que era un dels arguments que es van posar en marxa. El PSOE, en la seva primera reticència, volia enviar aquesta votació de Consell Europeu amb una reunió que es feia a Múrcia, que s'ha de fer a Múrcia, no sé si l'octubre o el novembre, però resulta que és una reunió informal de ministres, i per tant Junts per Catalunya va dir que no, que volien formalitat i que volien fer-ho en la primera de Brussel·les.
I si perquè no, les reunions informals no es poden prendre cap decisió.
No, però que el que volia el PSOE no era formalitzar-ho, sinó que quedés com una declaració d'intencions, no? Diguéssim, o sigui, nosaltres ho diríem en aquesta reunió de Múrcia. I després hi ha l'altre element, que és molt curiós, tal com ens explica el company des de Brussel·les, i és que la proposta, o sigui, l'acord del govern espanyol amb Esquerra Republicana pel català a Europa és el pla B. Sí, ha deixat de ser l'objectiu principal i s'ha convertit en un pla B. Que, sí, això, sí, que, que això també situa o dona prioritat a la negociació que està portant Junts per Catalunya i relega les condicions que ha anat posant Esquerra Republicana durant aquest temps.
Això és com un clàssic respecte de del que havien sortit les decisions de la taula de diàleg o de negociació, digue-li X. Però jo li tenia una pregunta al Lluís, que és, ara deia el Jordi això al mercat de Calaf, que jo crec que és important, perquè Carles Puigdemont, de fet, a la seva conferència la setmana passada, va ser molt específic a l'hora de parlar, a part de que Junts ha insistit molt en el concepte aquest de pagar per avançat, és a dir, i si això no es compleix, els posen un problema important per mantenir la coherència, perquè dius, si tu has dit que el PSOE ha de pagar per avançat, tu vas aconseguir que sortís Álvarez per una negociació d'una mesa d'un congrés de diputats que mai a la vida havia tingut tant el focus ni havia derivat en qüestions tan importants. Però clar, tu poses el frontispici de la teva singularització, eh? Ostres, Junts ha aconseguit això, surt l'Álvarez, diu que l'ha forçat Junts, i això es farà perquè es cobra per avançat. El dia 19 s'ha de portar endavant i s'ha de materialitzar. Si no ho aconsegueixen, queda en un mal lloc si no reaccionen. És a dir, s'haurà de veure si ara el PSOE diu, o el govern d'Espanya diu, ai, és que és molt difícil perquè el mercat de Calaf és molt complicat. Puigdemont va dir la setmana passada, el PSOE durant el temps del procés, el govern d'Espanya durant el temps del procés, va demostrar que devia molts favors i li devia molts favors a diferents estats. Ara és el moment de que, si vol, torni a demanar favors i degui favors. Okay. Això, Lluís, aquests favors o no, deu ser el que deuen estar cuinant ara amb les Meloni, amb França, etc, perquè existeixen aquests favors, deutes o no entre estats que són implícits, no?, en certa manera, i que han de forçar que coses, sí, com aquesta, si un govern ho vol, ho aconsegueix.
Correcte. Aquí hi ha una persona que és l'ambaixador Repair, que es diu l'ambaixador davant de la Unió Europea, que es reuneixen cada setmana i, diguem-ne, depèn directament, és, a més, és mà dreta del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i són les persones que cada setmana es van cuinant aquests favors, parlen amb els 27 ambaixadors, s'intercanvien les negociacions, parlen sobre totes les lleis que s'han de votar, i aquí tots aquests moviments diplomàtics i de pressions es cuinen setmana rere setmana. És a dir, no és que el ministre Álvarez la setmana que ve hagi d'arribar i en 4 hores hagi de convèncer 15 països. No, això ja ve d'una feina per sota que es va cuinant, i comença a un, diguem-ne, amb un perfil més d'ambaixadors, i quan una qüestió s'encalla molt, 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 és quan a nivells màxims, no?, s'eleva a nivells de ministres o directament hi ha converses entre caps d'estat. Podria passar que, per exemple, doncs el ministre tingués un informe de l'ambaixador, li digui, escolta, em falten aquests països que no ho acaben de veure clar, i el dia abans fos el mateix Pedro Sánchez qui aixequés el telèfon i parlés amb aquests països per convèncer-los, això segur.
Joan, vols dir alguna cosa per acabar?
Sí, el que ha plantejat Puigdemont i la carta que ha enviat Álvarez té una solució realment molt difícil i a curt termini jo estic d'acord amb el que està dient en Lluís, jo ho veig pràcticament impossible. S'ha de recordar que les institucions europees, el Parlament Europeu, fan anar el català, i que no hi ha una catalanofòbia de les institucions europees. L'oficina del Parlament Europeu aquí a Barcelona, que és una de les antenes que té el Parlament, i l'oficina de la Comissió fan anar, per exemple, el català. En defensa del català s'ha de dir que tècnicament el que és en ple o en comissió, si és possible, si seria possible fent el català al Parlament Europeu demà. Per què? Perquè molts dels traductors que en aquests moments fan tasques de traducció espanyol-alemany o espanyol-francès o espanyol-inglès o espanyol-italià al Parlament Europeu són persones procedents de Catalunya. I per tant, tant el que són els funcionaris del Parlament que fan traducció com les dotzenes i dotzenes i dotzenes d'empreses que hi han subcontractades fent aquesta tasca, que és el pressupost més important que té el Parlament Europeu, podrien fer anar persones catalanes que fossin aquesta tasca. Per tant, tècnicament, això és viable. Ara bé, a partir d'aquí comencen els problemes. Problemes polítics, essencialment, i problemes de gestió, que els resumeixo en dues vies. Problemes polítics en el Parlament Europeu, aquesta mesa que demà reuneix de 14 persones, té un repartiment format per majories polítiques, on, per tant, populars, socialistes i liberals tenen la majoria d'aquests 14, i, de fet, socialistes i populars reparteixen la presidència del Parlament Europeu. Faria falta, per tant, un acord entre la part de la mesa popular, la presidència actual és popular, i la socialista, que és la que era abans, sempre reparteixen la presidència 2 anys i mig, perquè es pogués utilitzar, ni que fos, enteneu-me el que vull dir, que ningú es molesti, de forma simbòlica, en plens plens o en comissions, que tècnicament seria possible, el català en plens o comissions del Parlament Europeu. Aquest acord, a dia d'avui, jo el veig molt difícil, perquè faria falta que Roberta Metsola truqués a Feijóo, que Feijóo digués que sí, i que no hi hagués cap partit membre del PP o del Partit Socialista de cap país que estigués en contra. I per què poden estar en contra? Perquè hi ha 40 idiomes, crec recordar, que són idiomes d'una certa importància dintre d'Europa, que no tenen estat. Poso tan sols un exemple molt pràctic. Les repúbliques bàltiques, que tenen majories russoparlants importantíssimes, de més d'un milió de persones a qualsevol de les repúbliques bàltiques. Però tal com es va fer la independència de les bàltiques de l'ex-URSS, no són idiomes oficials en aquests països. Clar, és que es pot passar que això provoqués un dòmino i que, per tant, l'oficialitat del català legítima provoqués que idiomes com el rus o altres idiomes tinguessin exactament el mateix dret, perquè és la idea i la concepció de la Unió Europea, la igualtat de drets de ciutadans,
han de ser oficials sigui en els quin seus
sigui
països.
A l'estat membre del que en som part. Per tant, si nosaltres com a catalans tenim l'oficialitat del català, qualsevol altra d'aquestes 40 llengües té el mateix dret i no es pot marginar. No és un tema de reclamació. És un tema d'igualtat de ciutadans, sí, a dintre de la Unió, i és un principi de la Unió tal.
Joan, la unitat també funcionaria ara. I al final veus que les institucions es mouen per interessos polítics, que tu deies ara. És a dir, si jo ho veig molt difícil, també. Però és que serà una prova de si el PSOE, el govern d'Espanya i Pedro Sánchez volen jugar-hi o no. Casos més estranyes s'han vist, Joan. És a dir, quan políticament es volen fer les coses, es fan. Coses que ens diuen que són impossibles, l'amnistia era impossible, fa 4 dies, però és que era impossible, és que et deien aquí en aquestes tertúlies, ets en aquestes taules, persones ens van dir literalment... Però, no,
ets un exemple pràctic de l'independentisme.
Joan, no és veritat, no és cert, perquè aquí des d'una vegada ho hem demostrat. Sí. És a dir, el cas és, l'amnistia era possible o no era possible? A mi, les persones que jo vaig escoltar que van dir que no, ara algunes et diuen, veurem, si no li dius així, si no li dius... I coses més estranyes s'han vist a la Unió Europea, Joan. És a dir, han passat coses molt estranyes.
Moment, escoltem el que en sap de la Unió Europea, Justo Bar.
I no màgiques.
Aviam, aquí hi ha un exercici sobretot de moltíssima diplomàcia, però clar, això és el que deia abans, no és una negociació on ens estem intercanviant una directiva de contaminació per una altra, és a dir, estem parlant d'un tema molt sensible, i aquí hem de veure, aviam, és veritat que Espanya pot fer valer el seu pes com a presidència de torn del Consell de la Unió Europea, que per exemple li ha permès ficar aquest punt a l'agenda, però un cop comença la reunió, diguem-ne, aquí tots estan en la mateixa igualtat de condicions. I ja s'han fet passos, això normalment hauria d'haver anat amb uns processos molt més lents, i el Ministeri d'Exteriors ho ha posat de manera urgent en la primera cimera d'aquests, diguem-ne, de ministres d'assumptes europeus, i per tant ja s'han fet passos. Però és que ara mateix, al ser un tema més tan sensible, i que hi ha molts països que poden dir que aquest és un meló difícil d'obrir, que després d'aquests tres idiomes en podrien venir molts més, doncs és un debat que encara està molt obert, i ja et dic que a falta d'una setmana encara no tinguem cap posició clara de cap país, tant ni a favor ni en contra, vol dir que alguna cosa, i a nivell diplomàtic, s'està cuinant. Aquesta tarda, de fet, estarà aquí a Estrasburg, al Parlament Europeu, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez, i per tant li podrem preguntar aviam com està...
Lluís, et puc fer una pregunta?
Sí.
En aquest mercat de Calaf que deia en Jordi, imaginem, posats a imaginar el mercat de Calaf aquest, comença aquesta reunió i es van trobant l'Álvarez i el Sánchez amb els de cada país i tal, i algú li diu, bueno, escolta, què prefereixes, la candidatura de la Calviño al BEI o el tema del català?
I el Pedro et dirà, ser president. Uf.
Però oi que m'entens la pregunta que et faig?
Sí, clar, jo també.
És una mica per posar sobre la taula la dificultat de lo que estem parlant, perquè Espanya no només té en aquests moments l'interès del català, clar que Sánchez vol ser president, però hi ha moltes més coses,
Joan,
que estan
hi ha moltes més coses, però per ell no, i el seu manual de resistència ho diu així. És a dir, tu dius, hi havia un anunci...
Recobrim-la a l'esquerra de la Casa Blanca, perquè tinc el cantó no dret aquí, no calleu.
Hi havia l'anunci aquell del Magnum, que deia, la vida és qüestió de prioritats. Pedro Sánchez, quina prioritat té, principal? Ell.
ser president. La senyora Calviño, li pot interessar molt que estigui al bé on estigui, però el primer és ell, ser president, sinó que no siguessin compromès. Escolta, jo sé que és molt difícil.
Però és que fins i tot així, fins i tot amb el que diu el Toni, ni el PSOE ni a Junts els hi va especialment malament que això caigui el dia 19, perquè amb el supòsit d'una repetició electoral, tots dos, sobretot Junts, el que necessita demostrar és que hi ha una metodologia diferent de la que ha fet servir Esquerra en l'hora, que és el que abans explicaven la Isabel i el Toni, en l'hora de negociar respecte de la taula de diàleg, que hi ha un mètode diferenciat que consisteix en que l'acord es concreta i es tanca abans de investir Sánchez o de fer el que sigui, no? I aleshores, això de cara a unes noves eleccions, a Junts li va bé perquè diu que no ha passat per l'embut i que ells ho han intentat i ja està, i al PSOE els hi va bé de cara al votant catalanista que encara es pugui plantejar encara més fer un vot útil de cara a les pròximes eleccions, o el que ells en diuen vot útil de cara a les pròximes eleccions, que és de votar al PSOE. És a dir, tots dos han performat, uns que són més catalanistes i els altres que són més intransigents, i això d'altra banda els va bé. I llavors, tenim un precedent que és veritat que és el cas de la llengua de l'irlandès, que es va fer oficial el 2005, que és veritat que en aquell moment el problema principal era el problema de traductors, que nosaltres probablement no tindríem, com ara explicava el Joan, però que es va dir el procés per normalitzar del tot l'oficialitat de l'irlandès a les institucions europees es va allargar pràcticament dues dècades. Per tant, com a mínim, per més diferències i matisos que hi hagi entre un cas i l'altre, tenim un precedent en què es veu que no és tan fàcil harmonitzar tot
això. No acabarem, perdona, acabem, Isabel García Pagán.
Segons, i fixa tot que tu t'has situat ja en el cas de la repetició electoral. O sigui que no estem parlant de que aquest principi de negociació, tu ja dius que és fake d'alguna manera, no? I que el que s'està preparant són les properes eleccions. La pregunta és si això fa fallida la propera setmana, com continua la negociació.
Són 3:15, Lluís Tobar, alguna cosa? Digues, Lluís.
Sí, una última cosa. Jo crec que aquí també la pregunta, sobretot perquè això és veritat, que l'entorn de Junts i l'entorn del president Puigdemont ens diuen que el del dimarts que ve és molt important, però aquí la pregunta és si això no surt, diguem-ne, amb una votació formal. Per exemple, Junts es conformaria amb el fet que sortís el ministre Álvarez al final d'aquesta reunió
i digués
que s'ha aconseguit un acord polític per donar un impuls polític i, per tant, que tots els països s'han posat de cara, però que avui no s'ha pogut votar perquè això encara depèn de qüestions formals? Amb una declaració així, això ja seria suficient per a Junts? Però aquesta jo crec que...
És el plat de llenties o l'anunci del plat de llenties?
Home, però llavors...
Clar,
és però veient
el complex que és tot aquí, això, la Unió Europea, clar, amb una declaració així, això potser...
Com continua la negociació?
Clar.
Sí, bueno,
escolta'm, són 3:15. Lluís, continuarem parlant. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi bé. Estic un altre novament veient les imatges d'aquestes del policia imputat per l'octubre que ha denunciat un petó no consentit d'una manifestant. Si algú coneix a la manifestant, que ens ho faci saber, sisplau.
Pobre,
aquí
igual.
No, perquè ho està passant també, malament i tal. Bueno, sí, però el policia no és d'aquí, segur. 902-47-700, si algú coneix a la dona d'aquest vídeo que s'està fent ja viral, que és de la manifestació de l'octubre, una dona que li fa un petó amb un policia i que ara aquest policia l'ha denunciat. Si algú coneix aquesta dona, o la mateixa dona s'ha escoltat al món RQ, 902-47-700, perquè demà estarem molt pendents del que digui aquesta nit Luis Rubiales amb aquesta entrevista amb el Piers Morgan. Piers Morgan té un sortit de... també poden escriure, en diu el Sergent Budió, al 669-10-10-10 669-10-10-10. Bé, dic que això també em va molt llet per enllaçar al final d'aquesta tertúlia, que és que aquesta nit estarem molt pendents de l'entrevista que ha donat Rubiales a Morgan, tanto monta monta tanto. Avui el The Sun publica més fragments de l'entrevista. Rubiales s'excusa i assegura que el petó que li va fer a Jenny Hermoso a la final del Mundial té el mateix significat que el que li faria a les seves filles. I afegeix que es tracta d'un gest habitual i sense males intencions entre amics i familiars. Jo he de dir que... jo envio emoticones. Per tant, sóc boomer. Per tant, jo amb els amics i familiars, petons a la boca, jo les meves filles... Jo tinc filles. No, jo no. O sigui, no. No, tu
no els he escrit mai. Jo, de petita, sí.
Home, però de petit un moment que sapà,
sí,
eh?
Sí, sí. Ara no, és que no em deixarien elles, tampoc.
No, és que la Geni no és la filla.
Clar. Primer que la Geni no és la filla. Segona que ja té una edat, la Geni, també. Té 33 anys, vull dir, no sé, esclar.
No és una nena.
No ho sé, qui hi ha pare o mare aquí? El Joan?
Jo.
La Mònica i jo.
Què?
No se'm passa pel cap.
No.
No, jo ja et dic, jo no els hi faig, tampoc.
Clar, però fer aquesta comparació no és una mica...
Que ja la va
però
fer.
És que té una obsessió, sí, parlar de les filles. Parla constantment de
ja
les filles.
Sí, jo també ho faig, però no per això.
Però
sí,
ell no, sent que...
Però no les utilitzes d'escut humà.
No, ara.
I ell
ara,
sí.
Ell sent perquè ell sent que el protegeix.
No, el discurs, quan utilitza les filles, legitima el seu discurs, no? La seva justificació. Sembla que quan apel·les a les filles, bueno, no passa res, és un petó que faig també a les meves filles. La Hermoso no és la teva filla i crec que no és la manera habitual d'anar per la vida amb amics coneguts. Vaja, jo no, eh? Digueu-me boomer, també, eh?
No sé què opinen les filles de l'entrevista que li van fer el tio Juan.
Oi,
i la festa de Salobreña.
Ja. Bueno, diu que havia d'haver celebrat la victòria d'una manera més solemne, més freda i més diplomàtica.
Home, deia més coses, també, no?
L'entrevista?
Sí, deia que havia estat un masclista tota la vida, si no m'erro. I de fet, connecta amb això que dèiem ara, no? Que és un senyor amb una mena de relació que es posa amb l'altre gènere, que es basa en què es pensa que el fet de tenir una germana o de tenir una mare el converteix en feminista. No?
Mira, és que hi ha gent... Una cosa és que hi ha gent gran i gent antiga. Aquest senyor és antic. Aquest senyor té pensaments del segle XX. Vosaltres pots ser gran i t'has adaptat al segle XXI o t'estàs adaptant al segle XXI. Hi ha gent que s'adapta ràpid perquè és del segle XXI, que és la gent més jove. La gent que som del segle XX ens costa més adaptar-nos al segle XXI i tot té un procés que no és d'avui per demà. Però hi ha gent que no vol sortir del segle XXI perquè no en sap.
És que una gran part del cas de la incomprensió que es veia amb la manera d'expressar-se i amb les explicacions que va donar Rubiales després, l'absoluta desconnexió i l'esturament que se li veia a ell era un exemple... fantàstic per entendre com funcionen aquesta mena de xarxes de protecció, com de lleialtats masculines, que diguem-ne, ell se'l notava que venia d'un ambient i que es movia en uns cercles en què ni se'ls havia pogut passar pel cap que agafar del cap una noia i fer-li un petó era una cosa que no es podia fer sense consentiment.
Isabel?
No, és que crec que o sigui, aquest senyor pot ser un masclista o pot ser feminista, pot ser el que sigui, però el que va demostrar és que és un maleducat, diguéssim, perquè al marge de que tu siguis un masclista o feminista, hi ha coses que no fas en públic quan estàs representant algú, no? O sigui, tots nosaltres quan anem al puesto, diguéssim, no només ens representem a nosaltres mateixos, sinó també allò on treballem i per tant ens comportem d'una determinada manera, no? O sigui, que segurament a casa et comportes d'una altra manera. Després tenim el debat sobre el masclisme, el feminisme, l'ús indegut que fa de les filles, que a mi sí que m'agradaria saber què pensen les filles de tot això.
I la Letícia, que se va passar, tot bueno, això va passar amb ella al costat.
Però el que és evident és que el comportament... Bueno, és que és igual que sigui la Letícia o que sigui qui sigui.
És
un comportament...
Però diguem que et molaria com a periodista saber el que
sí,
ella
no,
pensa de tot això.
M'agradaria saber moltes coses més. Però que és un comportament que és impropi d'una persona que representa una institució. I llavors, a partir d'aquí, això ja l'inhabilita per ser representant d'aquesta institució o aquesta entitat, i després podem debatre efectivament sobre que no sé si és del segle, jo crec que vaig escriure que havia retrocedit 3 segles enrere. No només un dia.
És que el problema del que això, perdoneu, el problema d'aquest personatge és, primer, tu el dia que fas això, jo entenc que aquest home ha tingut una pressió durant tot aquest temps... descomunal. M'ho vull imaginar, m'ho vull pensar, hi ha hagut jugadores
que
aniran anar...
Doncs si no se'n van a la presó, que es dediquin a la
tota la raó, tota la raó. Però fa el que fa, que és primer tocar-se la pebrotera i després li fot un petó a la boca a una jugadora. Tu, si el dia que et fan una entrevista a la Copa aquella nit, o l'endemà quan hi ha l'assemblea, dius, mireu, em sap molt greu, demano perdó a Jennifer Hermoso, demano perdó a la Casa Reial, però no només a ell, sinó a tota la societat que ha vist aquestes imatges patètiques i dantesques. Si tu ell diu això...
S'acaba allà.
I jo no sé si s'acaba allà, probablement, segur que s'hagués acabat allà.
Però és que se sent impune. Ell
no es fa tan gros.
No es fa tan gros.
El problema
és quan...
Com?
Això ho ha fet el jugador del Saragossa.
Sí, de tocar la pebrotera. Però tu surts... Sí, demana perdó la mateixa nit.
No, la disculpa.
Tu surts aquella mateixa nit o l'endemà a l'assemblea i dius això, el problema queda apaivagat i s'ha acabat. Quan a més hi ha un element de doblar l'aposta, de dir, no, patxulo jo, llavors és quan ja surten tots els dinosaures, que aquest, tots els velociraptors.
Que aquest és el problema que va tenir, és a dir, amb ell el condemna sobretot el postpató.
Oh, clar.
És a dir, la gestió que fa nefasta d'aquell moment en el que realment, o sigui, veure la imatge d'aquest individu a la llotja tocant-se els ous a quatre mans, és denigrant. Mm-hmm. És a dir, és una persona impresentable i presentable literalment. Això no però es pot presentar pel món. I el petó també té el seu punt de dir és que això fa lleig. Ara, dit això, podria haver sobreviscut aquest senyor això? Socialment, sí. Socialment està mort perquè ho ha gestionat demostrant el que significava tot això per ell. És a dir, ja no pots dir... Sí que pot llegir algú que és una desproporció que a una persona li hagi caigut tot això, processos judicials, dimissions, estigma social, tot, per allò. Però és que no és allò que algú podria haver llegit en un moment, ostres, l'eufòria, ostres... No, és que s'ha demostrat després el que era tot això per aquest individu i que se'n sent feliç.
La gestió no era improvisada. Clar. O sigui, el que és, el que pot ser inesperat és la seva reacció, fruit del que sigui.
Correcte.
Malgrat insisteixo que aquest senyor, si és qui és, no pot fer el que va fer, diguéssim. Mm-hmm. Però la gestió posterior no és improvisada, és com deia ara l'Ot, mm-hmm. que és fruit de la impunitat, mm-hmm. del seu comportament, o de la impunitat del seu càrrec, o de com ha funcionat aquest senyor en el seu càrrec.
Tinc un dubte que fa un oient que, si hagués hagut demanda de perdó, el petó no hagués estat una agressió sexual, per tant, ja?
Sí, no, evidentment que ho és. Mm.
Sí,
continua sent. És una bona pregunta.
Sí, però si hagués demanat perdó, potser no s'hagués muntat tot el que hagués acabat fent que la gent...
Ni la fiscalia, ni tot això. És molt probable. Dit això, estarem pendents d'aquesta entrevista. Hi ha una notícia a última hora. El Tribunal Constitucional descarta recomptar els 30.000 vots nuls de Madrid. El Tribunal ha tombat per unanimitat el recurs presentat pel PSOE, que pretenia esgarrapar un escó al PP i facilitar la investidura de Pedro Sánchez. D'aquesta manera, ara sí, es confirma ja definitivament el resultat electoral. Del 23 de juliol, el PP es queda amb 136 diputats i el PSOE amb 122. I, per tant, tot està exactament igual d'abans de començar aquesta tertúlia, per tant, que tot el que hem dit del president Puigdemont va a missa.
Jo crec que el preu era el mateix, amb abstenció que amb sí.
Segurament. Però bueno, tot hagués estat una mica més igualit. 5 minuts i a les 11 en punt del matí, com ho tens, això? Perquè ara parlarem d'un programa que es dirà d'aquí uns moments, que vindran el Pere Mas.
Ai, torna.
La Víctor Amel, el David Broc, per parlar de televisió i parlaran d'aquest programa que es diu Cuentos Chinos, que ahir no van anar extraordinàriament bé, del Jorge Javier Vázquez. Bueno, i parlant d'aquestes coses. I després em fa molta il·lusió parlar d'un llibre que és una delícia, que aquest cap de setmana me l'he anat, però és que més... és el que dona pas a una pel·lícula que no és menys deliciosa, que és La Sociedad de la Nieve. És una pel·lícula que ha dirigit el Bayona, que va sobre els fets de la tragèdia dels Andes, que no té res a veure amb l'última pel·lícula, aquella Vivent, que era una pel·lícula d'aventures. Jo crec que aquesta és una pel·lícula filosòfica, o sigui, sobre entrar dins el cervell dels protagonistes d'aquella història. Doncs...
Bayona o dos vídeos de Camela?
Com?
Sí, tenia algú... Sí, crec que sí. Pablo Vierzis, autor del llibre La Societat de la Neu, en què està basada aquesta pel·lícula, i també vol estar amb nosaltres, cosa que li agraeixo molt, al director, J. Bayona, que serà amb nosaltres aquí al Món Arracu per parlar de La Societat de la Neu. Però abans, Mònica Maria, palante.
Vinga, som-hi amb el Mònica Maria. Avui que ha quedat clar que acabo de fer una cosa bastant.
Sí? Oh, quina ràbia!
El Basté ha explicat avui en el moment obert dels mòbils que odiava la gent que li enviava missatges de hola, t'he d'explicar una cosa, després quedem. Llavors he fet hola, faré una cosa, m'ha costat escriure només una paraula cada missatge.
Ets una boomer.
És molt complicat. Ha quedat clar que tots som uns boomers, excepte l'Ot Bou, que per edat no pot ser, però és que a més l'Ot Bou ha passat de tenir 48 anys de veu a 70. En unes setmanes ha envellit 22 anys la veu. No sé com estaràs la setmana que ve, Ot Bou.
No sé si vindré, si arribaré.
Tu també tens un que et digui, Mònica, que tens una veu també preciosa.
Pensava que anaves a dir
la vella. No diguis l'edat,
no diguis l'edat. No, a mi aquesta... Anava a dir una cosa horrible, que dic de la gent que m'agrada que té veu radiofònica, però és fatal i no ho vull dir.
Per què?
És fatal. Ja, mare, m'ho has de dir. Jo et confesso una cosa, Basté, jo de petita cantava amb una coral i em posaven amb els nois sempre, perquè tenia la veu molt greu.
No.
I era horrorós.
Tens una veu de fumadora d'educados?
Oi? No he fumat mai educados. Fumadora sí, però educados no.
Saps aquella veu que dius... perquè jo quan estava a Ràdio Joventut, les que tenien les millors veus eren les que tenien fumaven educados.
Doncs no he fumat mai educados, sí que he fumat, però aquí estem, va. Som-hi, que ha quedat clar que hem boomeritzat molt la qüestió. A més, en Toni Aire ens ha dit que té una col·lecció de stickers, entenc que personalitzats, en vull algun, Aire.
Home, i tant.
I després també ha confessat que és molt fan de l'Àngela Fletcher, de S'ha escrit un crim, que té DVD...
Tota les 13 temporades, 13 temporades.
Sí, ets l'únic que té aparell, la pagant que té un de petit. Però bueno, que sí, que sou uns boomers i en Basté a les 9:24 ha fet un missatge, una crida als seus amics i coneguts que no li enviessin més missatges dient si contesto ok, perfecte i tal. La pagant ha estat més contundent. Ens ha dit a tots que estem de psiquiatre. En fi, hem entrat de plen al tema de la Diada. Hem entrevistat a Dolors Feliu, la presidenta de l'ANC, que ha començat ja amb una plantofada a la Guàrdia Urbana, amb la mà dreta i oberta. Ha dit allò de van fer un paper molt galdós, no van tallar ni els carrers, i la pregunta clau que li ha fet en Jordi Basté és, bueno, i com es fa la independència? Ell ha dit, amb decisió al Parlament i mobilització al carrer. A veure, si ara el tècnic, que no sé ni com es diu,
Oriol,
si ara tingués un aquell aplaudiment d'aquells enllaunats, li posaria a la senyora Feliu, perquè vaja, decisió al Parlament i mobilització al carrer fa 6 anys que n'hi ha, i de moment no som independents. Sí. I una última cleca que ha llançat la Feliu, en aquest cas a Carme Forcadell, ha dit, ella està en una idea, ella no està en una idea transversal, està en una idea de partit, diguéssim que s'ha quedat a gust avui. I la Isabel, que ens ha dit que la llista única no va enlloc, l'Otbou, que ha dit que Dolors Feliu fa un flac favor a tots aquells que creuen encara en una possible via unilateral, també el Joan, que clar, estava cofoi i feliç mentre sentia Dolors Feliu, ha dit que si ell fos avui la Moncloa s'hauria llevat amb un cert optimisme. Antoni Aire, que ens ha fet un remember when, amb allò de la revolució dels somriures i ni un paper a terra, i hem connectat amb Brussel·les. Que bé que ho fa Lluís Tovar, que bé que ens ha explicat això del català.